Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
De nou aquí, un nou Oficis dels Llibres. Avui tindrem de convidat en Frederic Girós, que ara és xilògraf. Abans havia estat enginyer i enginyer ho segueix sent. Després parlem amb ell. Un cop hàgim entrevistat en Frederic, parlarem, com sempre, de les recomanacions que tenim, dels llibres que ens passa a la biblioteca, i farem allò de les lectures escollides, les imprescindibles. I ara sí, i de nou. Bon dia, senyor Girós.
Bon dia, Judit.
Com anem? Em diu, llegeixo una petita entradeta, que em sembla que vaig trobar al seu blog xilofera.blogspot.com.
Correcte.
Que és aquesta.
Sí.
Diu, soc enginyer i sempre he treballat en feines de planificació industrial, informàtica i darrerament en intel·ligència artificial. Aquestes feines han estat el meu gainpain. De sempre he tingut veleïtats artístiques i m'ha agradat també redactar coses breus, de manera que als inicis del moviment obrer, de Comissions Obreres, m'encantava redactar pamflets, octavetes, quaderns, periòdics, de continguts polítics i reivindicatius, i els il·lustrava amb gravats. Una tonteria si ho mires ara amb les eines que tenim. Però fa 45 anys no era tan fàcil redactar una octaveta a les 9 del vespre i distribuir-la a les portes de les empreses a les 7 del matí. És a partir de que em vaig jubilar que m'he dedicat a fons en aquesta tècnica de la xilografia. Què fa un enginyer reconvertit en xilògraf?
Pues, podria ser enginyer o podria ser una altra cosa, tant li fa això. Simplement que t'agradi fer-ho. I jo vaig descobrir la xilografia estant a Mèxic. A Mèxic hi havia una escola de xilògraf important, liderada per el senyor Leopoldo Méndez, em sembla que es deia, no recordo exactament el nom, però Méndez segur que es deia, i que vam fer escola. A partir d'aquí vaig intentar reproduir el que feien ells, més o menys malament, i vaig aconseguir fer un parell d'exposicions a Querétaro una i a Mèxic de fer una altra. Llavors, quan vaig tornar a Barcelona, vaig tenir ocasió d'assistir a un curs que feia Oriol Diví, que era un monjo de Montserrat, que era molt bon xilògraf, i ell em va acabar d'ensenyar els quatre truquets per poder treballar bé la fusta amb les gúbies, etc. La fusta de...
Què és la xilografia?
La xilografia, la xilografia és la tècnica més antiga de reproducció gràfica que es coneix. I bàsicament consisteix en agafar una fusta ben plana i fer-hi un dibuix al damunt i anar tallant i buidant totes aquelles coses, totes aquelles parts que no ens interessa que quedin entintades.
De manera, fas un negatiu, no?
Faig un negatiu, de manera que al damunt, una vegada ho tens llest, passes un corró amb tinta pel damunt, la tinta es diposita a la part superior, la que no has tocat, un paper al damunt i s'estampa a mà o amb un tòrcul o amb una premsa.
Sí, és allò de fer sants.
És fer sants. De fet, la xilografia inicialment va néixer a mitjans del segle XIV per reproduccions d'imatges religioses, naips també, les cartes, i la fusta més antiga, aquesta és una curiositat que és interessant d'explicar, la fusta més antiga que es coneix, que està datada, analitzada amb el carbó 14, data aproximadament de 1300...
O sigui, estem al segle XIV.
Estem al mitjans del segle XIV. Bueno, no s'us escaparà que la fusta és un material perible, és a dir, que si tancava una impremta, per dir-ho algo, allò s'anava al foc, perquè el que millor servia era les fustes aquestes era per cremar. I aquesta que es conserva, que se suposa que és la més antiga perquè no se n'ha trobat de més antigues, almenys de moment es conserva i és, un tros de fusta d'uns 40 per 50, és una crucifixió i que es conserva perquè la van trobar a sota d'una, o sigui, fent de falca a un moble de sacristia.
Mira.
I llavors estava allà, ningú
li feia cas, fins que van
canviar la sacristia de lloc o van canviar l'armari i la van trobar.
Teniu moltes anècdotes al voltant de la xilografia. Passarem després a preguntar-vos sobre la vostra obra en aquest camp. Però expliqueu-nos en alguna. En el blog també he trobat allò que l'abaratiment del cost del paper a costa del pergamí i a la irrupció dels molins paperers a Europa amb invents de tipus mòbil van acabar fent una putada. En Johann Fust i en Peter Schoeffer li van fer en el Johannes Gutenberg l'any 1454, gran putada.
Sí, sí.
Ens l'expliqueu.
Sí, mira, bueno, jo us explico la putada, però bàsicament és aquesta, que tothom sap que parla d'en Gutenberg.
I de la Bíblia de Gutenberg.
Sí, i de la Bíblia de Gutenberg.
El primer llibre.
I realment en Gutenberg va fer l'invent dels tipus mòbils. Els tipus mòbils eren uns motllos que l'home fabricava ell, de fet era orfebre. Fabricava uns motllos dins dels quals, que eren motllos de lletres, i llavors dins dels quals hi tirava un líquid, que era una aleació, i amb allò aconseguia les lletres que després anaven col·locant
en
els caixonets aquells tipogràfics. En Gutenberg no tenia recursos econòmics, va demanar diners a un soci.
Això dels socis.
Aquest soci, a part dels diners, li va col·locar el seu nebot, que era perquè aprengués, era l'aprenent d'en Gutenberg. I aquest noi era un espavilat i va aprendre molt, en sabia tant com en Gutenberg. El Gutenberg li va tornar a demanar diners perquè ja estava acabant la seva... I el senyor aquest també li va tornar a donar més diners. I la tercera vegada que li va demanar, l'home aquest li va dir no, ja no te'n puc donar més, perquè ja te n'he donat molts. Van anar a judici, van anar als tribunals, i els tribunals van dictaminar que tot el know-how i el material de la impremta de Gutenberg passava a mans del soci capitalista. Passava a mans del soci capitalista el material i l'ajudant que tenia, amb la qual
cosa... Es va convertir en l'amo.
Es va convertir en l'amo d'allò. Llavors, quan es parla de la Bíblia de Gutenberg, no la va editar el Gutenberg, la va editar el soci aquest que tenia. Ara no recordo el nom, el tinc
per aquí. Johann Fust o en Johann Fust?
El Peter Schoeffer
i en Johann...
El Fust em sembla que era l'ajudant.
També
ells dos van publicar el Salteri de Magúncia, que és molt important. El Salteri de Magúncia és el primer llibre editat en impremta i del món en què consta el nom dels editors. Els anteriors no
constava perquè no hi havia consciència que allò fos important, no?
Exactament, i va ser editat el 1457 amb dos tipus de lletra de mides diferents i no menys de tres colors. És el primer llibre europeu que du el nom dels impressors. Sobre el tema del paper que has comentat abans...
Sí, perquè això del llibre té a veure amb això, amb paper, amb els modus de lletres que hi ha al damunt...
Sí. El paper, abans no s'imprimia en paper, hi havia el pergamí primer, abans del pergamí, el papirus, el papirus era fulls de
fulls vegetals, no?
Vegetals que venien d'Egipte. Després es va fer servir el pergamí, que té el nom de Pèrgam, de l'Àsia Menor, i va ser utilitzat a Europa fins a l'aparició del paper. I el paper va aparèixer cap al segle XIII, va estar evolucionant els molins paperers per tot el nord de la costa africana, venia de Xina, les caravanes que venien de Pequín transportaven el paper cap a Beirut i cap a l'Àsia Menor, fins que, passant per Samarcanda, el Tamerlan va preguntar què és aquest material que porteu, i li van dir paper, i va dir com es fa això? I no en sabien fer encara.
Amorera, paperera.
I va agafar un parell o tres de xinos que venien amb una d'aquestes caravanes i els hi va fer cantar la fórmula del paper i com es feia és un cas de com això se'n diu?
D'espionatge industrial.
D'espionatge industrial, clarí.
Bueno, com el del Gutenberg, eh? Sí, com el del Gutenberg. També va ser allò.
Exactament. I llavors, clar, va anar evolucionant els molins paperers. El primer que es va instal·lar va ser a Xàtiva, quan encara hi havia els àrabs aquí, a Xàtiva, i després va anar pujant per tota la costa.
El món civilitzat.
La costa catalana, i fins que es va anar expandint per Europa. El cost del fabricar-se el paper a Europa mateix...
Abaratir el cost dels llibres.
El cost del paper va baixar en picat. Això associat a la proliferació d'universitats a Europa va fer que hi hagués més demanda de paper, més demanda de llibres, i així es va anar evolucionant. Per cert que el paper... Inicialment, abans de fer-lo servir els xinesos com a material
per escriure,
feien servir la pasta de paper com com cuirasses per protegir-se de les fletxes.
Ah, com el paper maixer.
Com
així
el paper
maixer, enfortit, eh?
Sí, perquè això era lleuger. Tots els guerrers de Xi'an,
aquelles de terracota,
estan protegides, les cuirasses les duien de paper maixé, diguéssim, era pasta de paper però posada en aquest format.
Curiositats que tenen, eh? Quan parlem dels oficis del llibre, de cop i volta descobrim
coses
com aquestes. Sí. I abans de xilògraf, deixeu-me fer una altra pregunta. Allò, eh? Les feines per amor a la causa... Perquè això també és interessant d'explicar, no només com anava això de fer octavetes i de repartir-les?
Bueno, clar.
Expliqueu-nos-ho.
Bueno, que
aquest jovent però... han de saber, perquè sembla que tornem a estar, anem enrere com els crancs.
No, però això són anècdotes, diguéssim, de joventut. Que, clar, abans, quan hi havia en Franco, la gent s'organitzava d'una altra manera.
Absolutament.
Era absolutament clandestí, si t'enganxaven, t'engarjolaven. I llavors... fabricar les octavilles no era tan senzill, es feien amb ciclostil i clar, perquè els sistemes de reproducció no són com els d'ara.
Amb la vietnamita,
amb la vietnamita, no? I després, i llavors a mi m'agradava els butlletins, diguéssim, d'empresa que parlava de reivindicacions i tal, adornar-los amb algun gravat, i això va ser que ja de llavors ja em venia.
Ja venia, la dèria ja hi era.
I us recordo, bueno, vull recordo que no era tan simple fer això, perquè havies de reproduir una octavilla a les 9 del vespre, perquè acabaves una reunió i s'havia decidit no sé què, i a partir d'aquí a la matí següent ja havien d'estar impreses per distribuir-les a les fàbriques.
O sigui, que hi havia nits en blanc.
Hi havia nits en blanc, bastant.
Bueno, jo espero que això que esteu treballant ara, perquè els vostres llibres, el que esteu... He vist que esteu preparant un llibre d'artista bibliòfil?
Sí.
Les faules d'Isop?
Sí.
Sí? Expliquem-nos això, perquè bueno, això és important, és un incunable...
Els gravats, sí, ara us explico això. Els gravats...
L'Emilio Cotarelo, que era el pare de Cotarelo?
No, era el besavi.
El besavi del sí. Ramon Cotarelo. Expliqueu.
Jo faig, els gravats que faig, darrerament els poso en format de llibre d'artista. Són edicions molt curtes, de 20 exemplars màxim, numerades i signades. Eh? Ja en tinc 7 o 8. Tinc un que m'agrada molt, és entranyable, que és les figures del pessebre. Hi havia una cançó a principis del segle XX, del mestre Llongueres, que era pels nens, sí. Era les figures del pessebre, i els nens anaven recitant una a una totes les figures de la cançó i les anaven representant en el teatre davant dels papes. Els pares contents, eh? Era la dona que renta, la vella que fila, el brau caçador que sempre vigila, etc. I tinc un llibre amb aquests gravats fets per mi, que és molt bonic. Però, bueno, a part d'això, si tu em preguntes per aquests que estic preparant ara...
Sí, perquè és d'aquelles coses que es fan esperar i que es volen veure.
Ara,
com és aquest encàrrec? Ha estat un encàrrec?
No. Jo,
o ha estat
no,
una no, proposta?
Jo faig aquesta proposta. Mira, és molt curiós. Jo passava un dia pel Passeig de Gràcia. Hi ha un bulevard d'antic.
Fem-ho curt, eh?
Molt curt?
Fem-ho curtet.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs és igual.
No és igual, no. Però expliquem l'essencial.
L'essencial és que, per una casualitat de la vida, jo disposo d'un llibre que és una edició facsímil d'un llibre que es va publicar a Saragossa l'any 1489, en temps dels Reis Catòlics. Aquest llibre, edició facsímil, només existeix un exemplar. És un incunable, perquè és abans del 1500, és un incunable. L'edició, l'Acadèmia Espanyola de la Lengua, el 1929 va publicar una edició facsímil d'aquest llibre. Es va podia publicar perquè s'havia inventat la fotomecànica, és a dir, a partir d'una fotografia d'una pàgina, tu podies fer una planxa i imprimir-la. Aquesta edició facsímil de les fàbules d'Esopo de 1489 la va prologar un senyor que es deia Emilio Cotarello Mori, que era secretari de l'Acadèmia. Bueno, vaig investigar i vaig descobrir que el Ramon Cotarello és el besnet d'aquest senyor.
De raza le viene al galgo,
De raza le viene al galgo. I me'n vaig anar a veure, bueno, vaig aconseguir contactar amb en Ramon Cotarello, li vaig proposar que fes un pròleg, ja que el seu besavi havia fet el pròleg de l'edició facsímil, jo feia una edició facsímil, i em va...
I esteu preparant això, són les 20 faules del llibre primero, de les faules d'Isop?
Sí, aquest llibre conté quatre, és un llibre que té quatre llibres, libro primero, segundo, tercero i cuarto, i cada un conté 20 faules. Jo faig les del primer llibre perquè... I això serà un llibre amb lletra gòtica, lletra rotunda, gòtica rotunda, que és la mateixa que té l'original, amb els gravats exactament iguals que els originals, però fets per mi.
Fets nous. Hauré de fer anar molt la gúbia, no?
Sí. Hi ha una curiositat, que és que aquests llibres que es van publicar, que són incunables a Espanya, es van fer quatre incunables, les matrius de fusta venien d'Alemanya, on es van fer les dues primeres edicions. Allà a Alemanya es van publicar amb alemany, amb gòtica d'aquella alemana llargaruda, aquí es van fer en gòtica rotunda, que és més rodoneta, però els gravats, les fustes, eren les mateixes, se les deixaven uns als altres.
Molt interessant. Hem d'anar acabant, perquè això aquí hi ha molts temes que es quedaran al tinter, perquè us volia preguntar allò entre la intel·ligència artificial i els llibres, competirem o conviurem? Llibres per cecs, per sords, treballar amb aquests... Quants xilògrafs hi ha en aquest país? Sí. Només quedeu-vos alguns més?
No, sí,
quanta gent hi ha?
Hi ha gent jove que fa xilografia.
Ja esteu preparant exposicions? Teniu alguna...?
Mira, ara estic preparant, a part d'aquesta que t'he comentat de les faules de so, que la presentaré segurament a l'octubre, i suposo que la presentarem junts amb en Ramon Cotarello, estic preparant un llibre que serà tot sobre els yokais japonesos, i que el vull presentar ara el mes de juny, primers de juny, a París. Hi ha una fira de l'estampa contemporània, i el penso presentar allà. Els yokais són uns personatges monstruosos, però que tampoc foten massa mal, i que apareixen a les nits d'estiu, en una nit d'estiu, van tots circulant un darrere l'altre, i si te'ls trobes, has begut oli.
Són com la Santa Companya.
Exactament igual com la Santa Companya, amb la diferència que la Santa Companya són ànimes, amb pena, mentre que aquests són uns esperits i uns bitxos que a vegades són com zoomòrfics, careixen diverses. I això ve del segle XVI, a l'època Edo de Japó, on els il·lustradors il·lustraven aquests esperits amb uns rotllos de 7 metres de llarg que es anaven desplegant, i se'n deia el desfile dels 100 dimonis. I és aquesta.
Les cultures es toquen, i a la Xina trobes tipus de personatges semblants.
Sí, molt semblants, sí.
Doncs, de totes maneres, ens queda una mica de temps. Quins són els llibres que us han fet lector, que després us han fet posar-vos a fer llibres?
Mira, jo abans llegia molta novel·la, i sobretot temes de llibre. Ara llegeixo... Vaig estar llegint, vaig ser lector de llibres de ciència-ficció, etcètera. M'ha passat aquesta dèria, i ara llegeixo assaig, llegeixo llibres més aviat tècnics relacionats amb temes diferents. No,
o sigui
no,
que l'enginyer i el xilògraf conviuen a l'hora de la lectura. Realment, eh? Buscant,
si ho dius,
buscant temàtiques així que ens expliquin com està construït el món.
Sí.
No ens queda temps.
Pues
ho hem de deixar aquí.
Fes-me una altra entrevista.
No haurem
un altre
de fer-ne
dia.
Una altra. Quan... Perquè jo a també... l'octubre ens haurem de tornar a trobar.
Jo també m'he deixat coses al tinter. Eh?
Moltes. En queden sempre moltes, però això és l'interessant dels oficis del llibre, perquè de fet el que intentem és posar el cuquet i... entendre que darrere un llibre hi ha moltes mans, moltes professions, moltes maneres de mirar i de fer. Moltíssimes gràcies per aquest temps.
Vinga, doncs.
Bon dia.
Molt amable. Adéu.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Hola, Lídia. I avui què? Què ens portes d'allà, a la biblioteca? Què ha arribat? Què teniu? Què
Hola.
Ens vols presentar?
Avui us porto un llibre sobre la discriminació de gènere.
Uh-huh.
És un clàssic en els contes infantils. Es diu Artur i Clementina i és de l'Adela Turín.
Uh-huh.
L'Adela Turín és italiana, és historiadora de l'art i escriptora, i als anys 60 es va dedicar, ella és molt estudiosa dels aspectes sexistes en els contes, en tota la literatura infantil, i ha escrit diferents llibres que parlen sobre aquest tema. L'Artur i la Clementina està recomanat també a partir de 5 anys, i és un llibre en què hi ha dues tortugues que... s'enamoren i decideixen casar-se, i la Clementina té molts i molts somnis, ella vol viatjar, vol conèixer el món, bé, té tot una planificació de projectes, i l'Artur doncs mai li acaba de definir, quan ella li explica tots aquests projectes, ell sempre va dient que sí, però no s'acaba de definir. Llavors, bé, quan es casen, doncs la Clementina se sent molt sola, l'Artur surt a treballar, surt a buscar menjar, surt... Bé, coses per satisfer la Clementina, però la Clementina s'avorreix molt a casa seva, perquè ella no té res a fer. Ella ha d'estar a casa i ha de fer la feina, però
quan
té la feina feta, bueno, ja sabem, no?
Sí.
Un clàssic... I...
No, si les dones no treballen.
No, les dones no fem res a casa, simplement, doncs estem
Se'n
allà.
Existem.
Estem allà. Bueno, total, que l'Artur se l'estima molt i quan la Clementina, per exemple, li diu a mi m'agradaria cantar, doncs l'Artur el que fa és regalar-li un gramòfon, o quan la Clementina diu que li agradaria tocar la flauta, doncs el mateix, no? Li porta alguna cosa que substitueixi el fet de tocar la flauta. Bé, i així es van passant els dies i cada vegada l'Artur li porta una cosa. I per què no ho perdi? Perquè diu que la Clementina és molt despistada, li va carregant a sobre la closca.
Ah.
I què passa? Arriba un moment doncs, que la Clementina va tan carregada i té tan pes a sobre, pobreta, que no pot ni bellugar-se.
Això sona molt.
Però què passa? Que la Clementina continua estant trista i l'Artur no ho entén, diu que no entén com en tantes coses que té ella continua estant trista, fins que un dia la Clementina doncs, decideix sortir de la closca perquè ja no pot traginar la més a sobre i comença a passejar pels voltants, no? I cada vegada va més lluny i cada vegada va més lluny fins que arriba un dia que l'Artur troba la closca buida i la Clementina no,
que no hi és.
Bueno,
això també sol passar.
Això també passa, no? I és allò que la busca durant molts dies, però la Clementina ha trobat una altra vida i decideix no tornar més.
I això per quines franges d'edat?
Això també és a partir de 5 anys.
A partir de 5 anys.
A partir de 5 anys, perquè és molt il·lustrat, eh? Es basa, el de text n'hi ha poquet, però hi ha molta il·lustració. Que llavors el nen ho interpreta una mica com volen, però és el gran el que li ha d'explicar una mica el que està passant.
Molt bé. Doncs fins aquí.